Bona tarda, ara són les dues del migdia. Trobada històrica aquest dilluns entre el papa Francesc i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Vaticà. El pontífex ha rebut el president català a primera hora d'aquest matí en una audiència privada durant més de 40 minuts, una trobada que el mateix Aragonès ha definit com amable i positiva i on s'han pogut parlar diferents qüestions de l'actualitat política internacional, però sobretot també i d'altres temes de l'actualitat catalana i espanyola. Parlem de trobada històrica perquè feia més de 40 anys que un pontífex no rebia un president de la Generalitat. La darrera trobada va ser entre Joan Pau II i Jordi Pujol. Aquesta rebuda del papa aragonès, tot i que s'ha fet a petició del president català, és clau per al moment en què arriba, just quan Catalunya busca un reconeixement internacional i en plenes negociacions per l'amnistia del procés, això sí, tot i que la trobada a Roma no ha tingut res a veure amb tot això. Només sabem algunes pinzellades del que s'ha parlat en aquesta audiència privada, però sense tenir més detalls concrets, la imatge d'una reunió entre el papa i el president català és important perquè trasllada a la resta del món una normalitat institucional a l'Estat. Fa uns dies que es reunia amb el pontífex era Pedro Sánchez i avui Pere Aragonès, els dos polítics espanyols que aquests dies estan més en boca de tothom i els que més parlen de diàleg i de convivència i han anat a buscar Roma consell de qui més en sap de tot això. Ara caldrà veure si el papa Francesc torna a aquesta visita que li ha fet avui el president de la Generalitat. Aragonès l'ha convidat a venir, tenint en compte que el 2025 se celebra el mil·lenari de Montserrat i que el 2026 es commemorarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, artífex de l'obra més emblemàtica del país, la Sagrada Família, que es calcula també que estarà enllestida el mateix any.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Amb aquesta trobada avui començarem a la ciutat del Vaticà per donar més detalls d'aquesta visita institucional d'Aragonès. D'aquí uns minuts hi connectarem. Abans, repassem la resta d'actualitat de la jornada. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
PSOE i Junts asseguren que l'acord polític per investir Pedro Sánchez fa dies que està tancat i es podria anunciar de manera imminent. Les dues formacions estan acabant d'afilar els últims serrells tècnics.
I per això el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, és a Brussel·les, tot i que de moment no ha transcendit cap trobada amb la cúpula de Junts. Ahir Turull i Batet viatjaven a Brussel·les i aquest matí ho ha fet la presidenta del partit, Laura Borràs. Fons de Junts apuntaven aquest mateix matí que en els últims dies el PSOE ha fet concessions i segons aquestes mateixes fonts, si el PSOE no fa passos enrere, el pacte, com deies, es podria segellar en breu.
Mentrestant, a Catalunya continua el desgavell, nova jornada de caos a Rodalies, una variant al sistema de senyalització provoca retards a aquesta hora a les línies R1, R2 i R3. El mateix dia en què la ministra de Transports ha afirmat que si hi ha un nou govern socialista es mantindran els descomptes al transport públic.
Sí, així ho ha assegurat Raquel Sánchez, la prioritat del nou govern espanyol. Si Pedro Sánchez és investit, serà aquesta qüestió. Ara, més endavant, la bonificació es mantindria només a certs col·lectius més vulnerables.
I avui també hem sabut, atenció, que Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat que lidera la llista de les grans fortunes. Segons publica la revista Forbes, a Catalunya hi ha 29 grans fortunes.
Sí, una llista que encapçala el propietari de Mango, Isaac Andic, amb 2.700 milions d'euros. Això li ha permès pujar en aquest rànquing i que es col·loqui entre els 10 més rics d'Espanya del centenar que recull aquesta publicació. A la llista destaquen també la família Grífols, que fa l'entrada més forta i se situa a la 14a posició, o l'empresària de Coca-Cola Sol d'Aurella.
I en el bloc dels esports, el Barça ja és a Hamburg per jugar demà contra el Shakhtar, mentre el Girona encara la seva primera setmana com a líder en solitari de la Lliga. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Els blaugranes juguen la quarta jornada de la Champions sense Frenkie de Jong ni Sergi Roberto. A la Lliga, la punxada del Madrid contra el Rayo fa que el Girona sumi amb Europa.
I l'Espanyol, mentrestant, ja ha presentat el seu nou entrenador, Luis Miguel Ramis.
L'ex del Tenerife substitueix Luis García i busca tornar l'equip a les posicions d'ascens. Ramis compta amb una gran experiència a la segona divisió amb més de 200 partits dirigits.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi. Bona tarda. Situació meteorològica marcada avui per les temperatures de plena tardor, d'avançada tardor, màximes que avui les més altes no passen dels 20 graus i encara baixarà més de cara a aquesta propera nit i matinada i també la jornada de demà. De fet, fins dimecres al matí aniran baixant i serà a partir ja de dimecres al migdia que les temperatures començaran altra vegada a recuperar-se. Però fins aleshores, un ambient de plena tardor arreu de Catalunya. Atenció també a les precipitacions que al llarg de la tarda afectaran comarques de Girona i també Pirineu Oriental. La cota de neu al voltant dels 1.600 metres aproximadament. A la resta del Pirineu, terç nord de Catalunya, nuvolositat variable i sol a la resta. Demà, com dèiem, a primeres hores del matí, algun ruixat cap a les comarques de Girona, la resta moltes més clarianes, alguns núvols cap a Girona, També comarques del Pirineu, sobretot on plourà una mica més cap a la zona de l'Empordà, però només a primeres hores del matí, a la resta ambient assolellat i, com dèiem, temperatures que baixaran encara una mica més.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb José Matosas al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Trobada històrica avui a la ciutat del Vaticà entre el papa Francesc i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. A primera hora d'avui, el pontífex ha rebut en audiència privada el mandatari català que li va demanar aquesta reunió per carta aquest mes de juny passat. Tots dos s'han reunit a soles a la biblioteca privada del Palau Apostòlic i durant més de 30 minuts el pontífex i Aragonès han conversat sobre la guerra a Gaza i sobre algunes polítiques públiques que està duent a terme el govern a Catalunya, especialment polítiques pel que fa a la matèria d'habitatge, educació i també d'acollida dels immigrants. Connectem, per tant, amb Roma per conèixer més detalls d'aquesta trobada des de la ciutat del Vaticà. Judit Caselles, bona tarda.
Sí, bona tarda. Feia 42 anys que un president de la Generalitat no es trobava amb el papa a la Santa Seu. Fins ara, l'únic que ho havia fet era l'expresident Jordi Pujol, que el 1981 es va reunir amb Joan Pau II. Quatre dècades després hi ha hagut una nova trobada al més alt nivell. El president Pere Aragonès ha entrat per la porta de Sant Anna, prop de les 9 del matí. S'ha dirigit al papa amb un cordial bon dia i li ha regalat obres dels poetes Jacint Verdaguer i Joan Maragall i també una reproducció del Sant Jordi que es conserva dins el Palau de la Generalitat. L'audiència ha durat uns 40 minuts i el president i el papa han estat a soles. Sobre si han parlat de l'amnistia i de les negociacions per la investidura de l'Estat, poc més aviat hi haurien passat de puntetes. El papa s'hauria limitat a traslladar la necessitat que hi hagi pau a Catalunya.
El Papa ha expresado que el camino siempre es hablar entre diferentes para poder llegar a acuerdos. Y creo que esto, todo el mundo puede suscribir a esta opinión, piense lo que piense.
En canvi, sí que haurien abordat en profunditat altres temes, com la necessitat que hi hagi una solució a la guerra a Israel i Palestina i també la voluntat de reduir les desigualtats socials a Catalunya. La trobada, doncs, s'ha de desvincular del moment polític actual marcat per les negociacions per la investidura i s'ha de situar més aviat en un contacte de cooperació entre les dues institucions.
Gràcies, Judit, des de Roma, mentre Aragonès visitava doncs, avui el Vaticà. PSOE i Junts encaren la recta final de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez i l'acord entre les dues formacions podria ser imminent, segons han dit avui fons de Junts per Catalunya. De fet, els dos partits asseguren que l'acord per a la investidura de Pedro Sánchez està tancat des de fa dies, però només cal afinar ara la llei d'amnistia. Per fer-ho, les dues formacions creuen avui documents per tancar l'acord final.
Sí, és l'objectiu de les parts tancar tots aquests detalls abans de rubricar l'acord, de manera que fins que els juristes no considerin apte el text, no hi haurà signatura. Segons el PSOE, en aquestes converses no s'ha parlat de noms concrets a qui afectaria o no l'amnistia. Un acord, per tant, que està encarrilat i que, com deies, l'entesa podria ser imminent. El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, és des d'ahir diumenge a Brussel·les per rubricar l'entesa, igual que el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president del grup al Parlament, Albert Batet. La presidenta de Junts, per la seva banda, Laura Borràs, també s'ha desplaçat avui fins a la capital comunitària.
En canvi, qui veu més a prop que mai la investidura és el soci de coalició de Pedro Sánchez. Segons Sumar, la investidura es podria produir en els pròxims dies.
El portaveu de la formació, Ernest Urtasun, ha apuntat que l'acord permetrà l'inici de la legislatura i així desplegar l'agenda social que Sumar ha pactat amb el PSOE, que passa, entre d'altres, per la reducció de la jornada laboral, l'increment del salari mínim, la reforma de l'acomiadament i les polítiques feministes. Urtasun fins i tot s'ha atrevit a apuntar quan seria aquesta investidura.
Creemos que estamos ante una investidura y un acuerdo inminente. Hoy quiero trasladarles a los españoles todo el optimismo, porque el acuerdo está muy cerca y creemos que estamos a las puertas de poder ya cerrar esta investidura. Y desde Sumar desearíamos que se pudiera, desde luego, poder celebrar la investidura esta misma semana.
I tornant a la llei d'amnistia, Esquerra Republicana insisteix que s'ha de parlar de fets i no de persones concretes. Per això, des del Partit Republicà diuen que no firmaran directament el text que acordin Junts i el PSOE i que primer, diuen, l'hauran de revisar. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Els republicans insisteixen que tots els casos judicials relacionats amb l'independentisme pateixen lawfare, és a dir, guerra bruta per part del poder judicial. Per això revisaran el text que pactin Junts i el PSOE abans de firmar-lo i presentar-lo al Congrés. Sobretot insisteixen perquè això no debiliti el text i eviti que el Tribunal Constitucional el pugui tombar. Sobre alguns dels noms que han sonat sobre incloure'ls a l'amnistia, la portaveu d'Esquerra, Raquel Sans, ha sigut contundent.
Els casos de corrupció no s'emmarquen en el procés independentista. I això ho hem dit per activa i per passiva. És a dir, els casos que tenen a veure amb la corrupció, per més que darrere hi hagi segurament un tractament injust pel fet de ser una persona independentista. Això també ho hem dit, però els casos de corrupció no s'emmarquen en aquesta amnistia. Estem parlant d'una amnistia pels casos vinculats als fets.
Sobre el text de la llei d'amnistia, els republicans diuen que són conscients que la justícia espanyola serà l'encarregada d'aplicar la llei i per això cal ser molt curosos a l'hora del redactat, però afirmen que és un bon pacte tenint en compte la reacció dels membres conservadors del Consell General del Poder Judicial o de la dreta i l'ultradreta.
Gràcies, Pau. I precisament qui encara no rendeix per mostrar el seu rebuig a l'amnistia és el Partit Popular, que ha convocat manifestacions a totes les capitals de província de l'Estat aquest proper diumenge a les 12 del migdia. Ho ha anunciat el president del partit, Núñez Feijóo, en un discurs que ha fet davant la cúpula del PP que s'ha reunit avui.
No nos vamos a callar y advertimos que la sociedad española está más unida que nunca y en consecuencia vamos a responder con más unión a la unión mayoritaria de la sociedad española. Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días.
A tot plegat, un centenar de juristes han signat un manifest a favor, en canvi, de la llei d'amnistia i contra els atacs a les institucions constitucionals que està organitzant la dreta.
Un manifest que recorda que la democràcia espanyola ja ha viscut altres amnisties, que aquesta figura està emparada en el dret internacional i que el Consell General del Poder Judicial està caducat des de fa 5 anys, tot i que avui es reuneixi d'urgència per valorar una llei que no ha estat registrada encara al Congrés. A més, consideren que l'amnistia pot ajudar a normalitzar les relacions entre Catalunya i l'Estat. Entre els signants hi ha juristes com el catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Arroyo, l'exlletrat del Tribunal Constitucional Joaquín Urías i l'exjutge Baltasar Garzón.
Mentrestant, ho dèiem ara, el Consell General del Poder Judicial celebra avui un ple extraordinari per abordar aquesta amnistia. Ho fa a petició dels seus vocals conservadors, els que va proposar el Partit Popular, que han presentat una proposta de declaració institucional sobre l'amnistia que espera que rebi el suport del ple. En aquesta declaració diuen que aquesta futura llei d'amnistia no és viable dins del marc constitucional actual i que és incompatible amb l'estat de dret.
El president del màxim òrgan de govern dels jutges, Vicente Aguilarte, ha rebutjat els arguments del vocal progressista Álvaro Cuesta per desconvocar aquest ple i ha acceptat, per tant, la proposta dels 8 vocals conservadors que, sense conèixer, com dèiem, encara el text de la proposició de llei, consideren l'amnistia una mesura d'abolició de l'estat de dret que violenta, diuen, la Constitució i converteix la justícia en una quimera. El ple està previst per aquesta tarda a les 7.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Passen 12 minuts de les 2 del migdia. Més qüestions d'amnistia. A banda, el govern espanyol bon vol tenir i allargar els descomptes al transport públic durant l'any 2024. Així ho ha anunciat avui la ministra de Transports del govern espanyol en funcions, Raquel Sánchez, que també ha apuntat que més endavant només serà per determinats col·lectius aquests descomptes. La ministra ha afegit que el transport públic continua sent una prioritat i la gran aposta del govern en cas que Pedro Sánchez sigui novament investit president. Però mentrestant el preu de viatge es veu reduït, el servei continua sent desastrós a Catalunya avui, nou dia d'incidències a la xarxa de Rodalies.
Sí, una avaria en el sistema de senyalització a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat provoca retards de 45 minuts de mitjana a les línies R1, R2 i R3. La incidència ha passat a primera hora d'aquest matí i des d'aleshores s'han anat acumulant demores i alteracions a l'horari habitual dels combois. Tècnics de DIF estan treballant sobre el terreny per resoldre aquesta incidència.
Pendents un dia més del conflicte al Pròxim Orient des de Barcelona, avui més d'una 80 de representants d'organitzacions internacionals han reclamat novament l'alto al foc a Gaza. Aquest dilluns té lloc al Palau de Pedralbes de Barcelona la primera reunió d'una cimera per a la no violència.
Les entitats participants diuen que la cita és una oportunitat per promoure la llei internacional i per fer una crida a l'acció per l'accés humanitari a Gaza. La cimera, que ha començat avui i que s'allargarà fins aquest dimecres, pretén ser un espai per intercanviar bones pràctiques entre països i respondre de forma no violenta a l'onada autoritària creixent a la regió euromediterrània. Tot i que el focus de la cita estigui posat en el conflicte entre Israel i Hamas, els organitzadors han avançat que s'abordaran d'altres qüestions, com ara la justícia climàtica, la defensa de drets sota ocupació i control policial, o també l'assessorament legal per a persones defensores de drets humans.
Qui també ha demanat que s'aturin ja els atacs a Gaza són els directors de les principals agències de l'Organització de les Nacions Unides, després que el ministre ministre de Patrimoni israelí hagi suggerit la possibilitat de llançar una bomba nuclear sobre la Franja de Gaza.
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, l'ha destituït i la resta de l'executiu s'ha afanyat a condemnar les paraules del seu company. Tikva Fon, membre del Centre de les d'Estudis per la Pau, creu que fer-ho seria el súmum de l'atac al dret internacional. Ho ha dit avui en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel.
Però llançar amenaces d'aquesta mena són molt greus, molt greus. La manera en què militarment està actuant està contravenint totes les normes internacionals i jo crec que no la tirarien no només perquè seria una, ja el colmo de les vulneracions de drets, és que com la tirin, ells mateixos ho patiran.
Font veu la solució al conflicte cada cop més difícil i ha recordat que els Estats Units i la Unió Europea són els principals fabricants d'armes de tot el planeta.
I a tot això, la Unió Europea enviarà 25 milions d'euros addicionals en ajuda humanitària per a Gaza. La xifra situa l'assistència humanitària de la Unió Europea a la franja per sobre dels 100 milions d'euros aquest any, segons ha indicat avui la Comissió Europea. Aquest import suposa quadriplicar les previsions que es van fer inicialment.
Uns diners que es destinaran a organitzacions humanitàries que ofereixen assistència per salvar vides, particularment les centrades en aigua i sanejament, atenció sanitària, menjar i altres elements essencials. Mentrestant, la Unió Europea segueix treballant amb Israel, Egipte i també l'ONU per facilitar d'aquesta manera l'entrada de més combois humanitaris a Gaza.
Tornant a Catalunya, atenció aquest matí a Barcelona pel desallotjament de la casa Ursola, ocupada per un jove. Diversos col·lectius en defensa de l'habitatge s'han concentrat a les portes de l'immoble per impedir sense èxit l'actuació policial i hi ha hagut alguns identificats.
Poc després d'un quart de 10 d'aquest matí han arribat fins al punt una desena de vehicles de la policia i els agents han acordonat la zona amb els furgons i han procedit a retirar una a una les persones que hi havia bloquejant l'accés al bloc. Tot plegat ha generat alguns moments de tensió entre manifestants i policia. Les entitats expliquen que en aquest domicili hi vivia un jove de només 22 anys que, malgrat tenir feina, no podia assumir el cost de pagar un lloguer a Barcelona. Un cop s'ha executat aquest desallotjament, les persones concentrades s'han desplaçat cap al carrer Roig, al Raval, on aquest dilluns estava previst un altre desnonament.
D'altra banda, a Sabadell, més de 400 persones s'han concentrat davant del centre social ocupat L'Obrera per evitar-ne el desallotjament. El jutge havia ordenat que el desnonament s'executés a un quart de 10 del matí, motiu pel qual a Tren d'Alba ja hi havia una protesta convocada davant la finca per part de moviments socials de la ciutat i també del sindicat de llogateres.
La comitiva judicial s'ha apropat discretament a l'edifici i ha marxat sense tirar endavant aquest desallotjament i els coordinadors de L'Obrera ho han atribuït al pes i a la pressió d'aquesta mobilització. L'edifici que actualment ocupen ja va ser ocupat el maig del 2015, moment en què els moviments socials d'aquesta zona de la ciutat van crear un gimnàs popular, un espai d'escola de castellà i català per als nouvinguts, així com també espais per a les entitats de la ciutat que no disposen de local. Els gestors de l'espai ocupat demanen quedar-se a l'edifici. En parla la portaveu de L'Obrera, Marina Jiménez.
Estem dient que el projecte ha de continuar i l'Ajuntament ha de decidir si es vol posar davant de la ciutadania que està avui aquí i ens vol facilitar un edifici que ens doni la capacitat de continuar amb el nostre projecte o es vol posar davant dels especuladors com Nedax Constructora.
Canviem de qüestió. Catalunya és la comunitat autònoma que lidera les grans fortunes de l'estat espanyol, 29 segons la llista anual que publica la revista Forbes. El Principat té més rics que Madrid, però en canvi acumula menys riquesa.
Sí, concretament, Xavi, 26.102 milions d'euros davant dels 38.548 milions de la comunitat madrilenya. La persona que més tributa a les arques catalanes és el propietari de Mango, Isaac Andic, amb 2.700 milions d'euros, al voltant d'un 42% més que el 2022. Això li ha permès, per tant, pujar en aquest rànquing i que es col·loqui entre els 10 més rics d'Espanya del centenar que recull aquesta publicació. Entre els 16 primers hi ha la família Grífols, que fa l'entrada més forta i se situa a la 14a posició. La llista també destaca l'empresària catalana de Coca-Cola, Sol d'Aurella, que passa del 15 al 16. I el podi d'aquesta classificació és el mateix que l'any passat. El propietari d'Inditex, Amancio Ortega, és el més ric, amb un patrimoni, atenció, de 81.800 milions, gairebé 30.000 milions més que el 2022, seguit de la seva filla, Sandra Ortega, amb 7.100 milions.
El que caldria per fer nova la xarxa de Rodalies de Catalunya. D'altra banda, la patronal Foment del Treball demana tornar a negociar una nova reforma laboral perquè l'actual no limita la temporalitat, sinó que, diuen, l'ha amagat en les estadístiques.
Un any i mig després que entrés en vigor l'actual llei, la patronal catalana ha assegurat que mesures com eliminar el contracte d'obra i servei no han beneficiat l'estabilitat a l'ocupació. En parla el president de la Comissió Laboral de Foment, Luis Pérez.
La contratación temporal disminuye casi un 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior. No podemos olvidar que cada contrato es una oportunidad laboral para aquellos que lo realizan, ¿no? Con lo cual, la desaceleración de la contratación siempre es un tema que no es positivo y que marca el dinamismo del mercado.
Foment del Treball s'ha fet ressò avui d'un informe elaborat per l'empresa Randstad que ha conclòs que 7 de cada 10 contractes indefinits no sobreviuen a l'any. Aquesta xifra és substancialment més alta que la que hi ha hagut de mitjana a l'Estat abans de la reforma, quan hi havia un 40% de contractes indefinits que duraven menys de 12 mesos.
Més coses. Des d'avui i fins diumenge, el Servei Català de Trànsit coordina amb les policies locals d'arreu de Catalunya i la Guàrdia Urbana de Barcelona una campanya preventiva de conductes de risc que tenen els vianants en zona urbana.
Durant aquests 7 dies es controlaran intensament tant els vianants com la resta de vehicles que comparteixen l'espai viari urbà. La campanya posarà especial èmfasi en la conducta dels conductors, els semàfors i també els passos de vianants. L'any passat van morir 33 vianants a Catalunya.
Va ser que la darrera víctima a les carreteres l'hem coneguda aquesta matinada és un motorista de 25 anys que ha mort en un accident a la Nacional 2 a l'alçada de Fornells de la Selva, al Gironès. Per causes que s'investiguen, una motocicleta ha sortit de la via i el conductor, que era l'únic ocupant del vehicle, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 130 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que operava arreu de l'Estat mitjançant l'estafa del fals fill. És a dir, reclamaven diners a víctimes a través de missatges del mòbil fent-se passar pel fill.
Sí, l'actuació dels Mossos va tenir lloc el 2 de novembre passat, però l'hem conegut avui, quan van detenir un total de 17 persones a Premià de Mar, Granollers, Mollet del Vallès, Santa Maria de Palau, Tordera, Vic, Olot, la Bisbal d'Empordà i Canovelles. El grup criminal ha estafat més de 60.000 euros i les víctimes que han patit el perjudici econòmic resideixen arreu d'Espanya: Sant Cugat del Vallès, Argentona, Lleida, Madrid, Badajoz i València.
I per últim, un apunt de successos aquesta matinada. Un home de 26 anys ha resultat ferit en l'assalt a una casa que hi ha de Pineda de Mar, on hi havia una plantació de marihuana. Els lladres han atacat amb un matxet i li han robat les plantes.
Els fets han passat al voltant de 3:45 d'aquesta matinada. La víctima, ferida molt greu, ha estat traslladada a un centre hospitalari on l'home ha quedat detingut pels Mossos d'Esquadra per un delicte contra la salut pública relacionat amb el tràfic de drogues. L'acusen de ser el responsable de la plantació. La policia buscarà els assaltants.
Estel migdia.
A aquesta hora, com sempre, obrim informació esportiva parlant del Barça, que ja és a Hamburg, on demà disputa en Pol la quarta jornada de la Champions League.
Sí, els de Xavi juguen contra el Shakhtar, que disputa els seus partits com a local a Hamburg pel conflicte bèl·lic que des de fa quasi una dècada afecta Donetsk. Ahir el club va fer oficial la llista de convocats sense novetat respecte al darrer partit de Lliga. No hi apareixen ni Frenkie de Jong ni tampoc Sergi Roberto, que continuen lesionats.
I pel que fa a la Lliga espanyola, la punxada del Real Madrid contra el Rayo Vallecano deixa el Girona líder en solitari.
Empat a 0 al Bernabéu, que deixa els de Mitchell sols al capdavant de la taula classificatòria, 31 punts. Avui el director esportiu Quique Cárcel no ha amagat que comencen a mirar cap amunt, ho ha dit a RAC1.
Ja toca començar a parlar d'altres coses. Jo crec que hem de ser humils, però no arribar a ser el fals humil, no? Jo crec que estem en un punt en el que tenim una il·lusió que és intentar ara lluitar per tot el que puguem, no? I sobretot per mi la paraula tot el que puguem és intentar estar als 6 primers, no? Ara mateix.
Cárcel no ha tancat la porta a nous fitxatges al mercat d'hivern ni tampoc ha descartat la possibilitat de donar incentius econòmics als jugadors al tram final de la temporada.
I encara la primera divisió, Getafe i Cádiz tanquen avui la 12a jornada de Lliga, una jornada de nou marcada per l'arbitratge.
Especialment el partit entre el Granada i el València. De fet, el club andalús presentarà una queixa al comitè tècnic d'àrbitres per l'actuació del col·legiat. L'àrbitre va xiular un penal molt polèmic sobre Hugo Duro abans del descans, que va acabar donant l'únic gol del partit als valencians. L'entrenador del Granada es va encarar amb el jugador del València i va carregar amb contundència contra el VAR al final del partit.
Dos jugades decisives, un penalti por un teatro de Hugo Duro, ya está. Es la realidad, hay que decirlo tal y como es, y luego una entrada con los dos pies, que es roja directa a Paulista, que no la sanciona. Y el señor que está en el VAR, creo que ya es reincidente con nosotros, creo que se lo tiene que hacer mirar.
Eren declaracions a Dazón. Per la seva banda, el comitè de competició ha comunicat fa una estona que es posposa el Mallorca-Cádiz d'aquest cap de setmana. L'aplaçament sol·licitat per la Lliga es produeix per l'ampliació de la finestra de partits internacionals i la convocatòria de Muriqui, jugador del Mallorca, amb la selecció de Kosovo. Encara no se sap la nova data del partit.
I a la Lliga femenina, el Barça aixafa el Sevilla amb una victòria contundent per 8-0.
L'estrella del partit, sens dubte, va ser Salma Parayuelo, que amb 4 gols en 33 minuts prenia el protagonisme a Aitana Bonmatí en el dia que oferia la pilota d'or als aficionats, el Johan Cruyff. La jugadora estava molt feliç d'endur-se la pilota a casa.
Estoy contenta por la victoria. Es mi primera vez metiendo 4 goles, así que también contenta por eso. Y nos vemos en el siguiente partido.
Les autores dels 4 gols restants eren Mariona, amb un doblet, Graham i Marta Torrejón el dia que celebrava els seus 400 partits vestint la samarreta blaugrana. És la 7a victòria en 7 jornades per les de Giraldez, que reafirmen com a líders de la classificació amb 21 punts. Pel que fa al Levante, les Planes va aconseguir també la victòria, però va haver de suar una mica més. Triomf al temps afegit contra el Granada gràcies a la diana de Tang. Les del Baix Llobregat són ara mateix 6enes.
I a la segona divisió masculina, l'Espanyol ja té nou entrenador, Luis Miguel Ramis.
Ha estat presentat fa uns minuts. El tarragoní de 53 anys arriba a l'Stage Front Stadium amb l'objectiu de tornar l'equip a les posicions d'ascens. La directiva va decidir finalitzar l'etapa de Luis García al capdavant del primer equip i confia en l'experiència del català, que ha entrenat el Real Madrid Castella, l'Almeria, l'Albacete i el Tenerife, sumant un total de 200 partits a la categoria de plata del futbol estatal. A Ramis li han preguntat avui com vol que jugui el seu Espanyol.
Convertirnos en un equipo sólido, un equipo consistente, un equipo que tenga unos mecanismos en todas las fases del juego muy definidos y que llegue a los partidos de competición con lo que pensamos que tienen que hacer de forma muy clara. Esto se consigue a través de la semana, con mucho trabajo, y esto tenemos que conseguir verlo el domingo. Si llegamos a ese punto, que es el que consideramos oportuno y los jugadores lo entienden, creo que estamos más cerca de conseguir buenos resultados.
L'Espanyol ha acomiadat García amb un emotiu vídeo a les xarxes socials on recorda que, a més d'entrenador, és un ídol de l'espanyolisme per la seva etapa com a jugador.
I atenció, que us expliquem també la polèmica que hi ha hagut per un incident amb l'avió que va agafar la plantilla del Sevilla per tornar del seu partit contra el Celta de Vigo.
600 persones es van quedar a terra per la decisió de l'aerolínia Air Nostrum de cedir el seu vol a l'expedició del Sevilla. La companyia va oferir als passatgers que havien de viatjar amb aquell vol, previst per dissabte vora les 11 de la nit, agafar el del dia següent a primera hora o ja esperar avui dilluns. Els usuaris han mostrat la seva indignació a les xarxes socials i l'Associació de Consumidors, Facua, ha denunciat l'aerolínia al Ministeri de Consum i l'Institut Gallem de Consum.
En futbol internacional, el Fluminense guanya la Copa Libertadores i es proclama, per tant, campió d'Amèrica.
En la final disputada a Rio de Janeiro, entre fortes mesures de seguretat, els brasilers s'han imposat al seu rival Boca Juniors per 1-2 després de portar el partit a la pròrroga. És la primera vegada que Fluminense guanya el màxim trofeu continental, mentre que Boca continua patint la maledicció de Maracanà, sota la qual encara no ha guanyat cap partit de Libertadores i ha perdut 2 finals allà. El club argentí ha comunicat aquest matí que el seu entrenador Jorge Almirón i el seu cos tècnic han presentat la dimissió després de la derrota.
Parlem de bàsquet, victòria de Barça i Penya i derrota del Baxi Manresa a la Lliga Endesa.
Els de Roger Grimau van controlar el partit en tot moment, però van haver d'esperar l'últim quart per materialitzar el triomf a la pista del Breogán gallec. 6-3-7-9, amb una mica més d'èpica, es va imposar el Joventut de Badalona al València. Les baixes presentaven un panorama complicat per Carles Duran, que va convocar 8 canterans dels 10 jugadors que va presentar, i ells, juntament amb una actuació estel·lar de Thomas al darrer quart, va deixar el triomf a l'Olímpic. L'entrenador dels badalonins, Carles Duran, estava eufòric al final del maig.
Estoy para dar descanso 4 días. Increíble. No os podéis imaginar lo que ha hecho este grupo. Bajas no. Teníamos una situación límite contra el mejor equipo para mí ahora mismo en Europa. Y creo que en el baloncesto, te lo he dicho antes, ¿no? Jugar y ser valientes.
Per la seva banda, el Baxi Manresa no va tenir la mateixa sort i va caure derrotat contra el Múrcia per 87-74.
Acabarem els esforços parlant d'hoquei patins. El Calafell, el Reus Deportiu i el Lleida jugaran la fase de grups de la Lliga de Campions després de guanyar els seus respectius partits a l'última jornada de la segona fase de classificació de la màxima competició continental.
El Calafell s'imposava a l'Evendent per 4-1 per acabar primer al grup D, i el Reus també golejava el Sarzana per 7-3, jugant com a anfitrió. En el seu cas, el grup C, el Lleida es desfeia del Noisy amb un resultat de 4-1. El sorteig per la fase de grups es farà dimarts. Igualada i Noia també guanyaven en la jornada final, però no els servia per classificar-se i jugaran l'Eurocup, l'antiga Copa de les Serres.
Estel migdia.
Dediquem, com sempre, els últims minuts a aquest programa de la informació cultural. Avui hem conegut els nominats dels Premis Arc 2023. Entre els que opten els premis d'aquesta edició hi ha els catalans de Tietz, Les Migues, La Pegatina, Búhos, El Pop Petit i també els barcelonins Love of Lesbian. També s'han nominat en les seves categories les Festes de Sant Narcís de Girona, el Magnífic Fest i el Festival Pau Paterres de Tàrrega.
I per segon any consecutiu, la gala se celebrarà a Lleida en una mostra per descentralitzar aquest esdeveniment que reconeix la millor programació musical, artistes, gires de grups, entre d'altres.
I acabarem avui a les llibreries perquè l'escriptor i director de cinema Luis López Carrasco ha guanyat el 41è Premi Herralde de novel·la amb l'obra El desierto blanco.
El llibre premiat narra com un grup de persones intenten recordar el món de principis del segle XXI, el que van viure, la dificultat de trobar feina, el turisme organitzat, l'amistat o el relat familiar centra en aquesta història que confronta els protagonistes entre allò que van ser i allò que són en el present.
Doncs amb aquesta informació acabem. Nosaltres, ja ho saben, tornem demà al Punt de les Dues aquí al mateix lloc i a la mateixa hora us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Marc Serraga i tot el seu equip. Bona tarda.